L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
És temps per les sèries a l'antena dels 5 minuts més. És hora de saludar la Sandra Sotillo i Costa. Què tal, Sandra? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui els dos cognoms.
Sí, home,
i tant que sí.
M'encanta quan li diu tots els cognoms. És perquè no et perdin, no? Perquè sàpiguen ben bé qui ets.
Quina Sandra Sotillo és.
Però està molt bé que diguem els dos cognoms perquè donem visibilitat a les mares. Clar. I tant
no,
que sí.
I tant, i tant. Jo, no, que m'agrada molt, per això t'ho estic dient.
Tot i que també t'he de dir que a mi segurament se'm reconeix més pel Sotillo que pel Costa, que el Costa és un cognom més normal i el Sotillo n'hi ha poquets.
Jo almenys poc, sou poc, Sandra.
Sí.
No et diuen Soti?
Sí, sí.
Jo li dic Soti a vegades. De totes maneres, heu de saber que si visquéssim a França, les mares ho tenen pelut, perquè el segon cognom cau.
Ja cau directament.
Sí, sí. En fi, avui de què parlem? Sandra, a veure, ens portes...
Doncs a veure, jo avui us porto una sèrie que ara de seguida en parlarem, però abans, és que dimecres passat, ho vam dir així de seguida, perquè vam estar tanta estona parlant d'aquest nou canal de Sky Showtime,
sí,
que ens va acabar el temps.
No es pot veure, Pere Farges.
Que va, que va, que va.
A la meva tele no es veu.
I no, què rius, tu?
No, a la meva tele no es veu.
No, és que
es penseu,
és que a veure, quants anys fa que teniu aquesta tele? Torneu ja així.
I tornem-hi.
Aquesta veure. Tele la vaig comprar fa 5 anys.
Ell 5, jo en fa...
Tu per què et deuen a venir?
Jo en fa 10, però a veure, un moment, a veure, no hem de tenir un món sostenible, i no parlem tant de reciclar i de tenir sostenibilitat, doncs no hem d'anar canviant les coses que funcionen. I la tele funciona, per tant, molt malament.
I això ho estan fent especialment perquè canviem la tele.
Clar, no
és així de clar.
Bé, dit
doncs miri,
això...
senyors del Showtime aquest,
això,
i de l'altre
sí,
no veurem...
Molt malament, no, ja està. Dit doncs, això, Sandra... Que...
Dit això... No, jo molt a favor que feu campanya perquè no...
No hem d'anar canviant les coses que funcionen i les que no es reparen.
Amb el que ara és que són les teles.
No, no, res sentits.
Amb la meva es veu tot, fins i tot si no t'has fet el bigoti, vull dir que és fantàstica. El que passa és que, clar, no puc entrar en aquestes històries.
No, jo tampoc, en fi.
Doncs bé, crec que la Disney Plus la podeu veure?
Sí, doncs sí. Bueno, sí però no, és a dir, sí però amb un fire, amb un estic, sí, sí.
Bé, doncs dimecres passat va tornar, després de 2 anys del final de la segona temporada, de Mandalorian.
Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mandalore para que perdonen mis transgresiones.
¡Que la fuerza te acompañe!
Este es el camino.
Está ocurriendo algo peligroso. Y cuando os veáis forzados a tomar partido, ya será tarde.
Molt èpic tot plegat, Sandra?
Molt èpic. I hem de dir, hem d'avisar la gent que hagi vist aquest primer episodi i hagi quedat completament perduda.
Sí, sí, perquè passa, eh? Comences i dius, a veure, un moment...
Sí.
Com ha arribat això aquí?
Clar, perquè és que ara farem... puc fer un mini-spoiler de la temporada 2, no? Fa 2 anys que es va
acabar. A veure, mini-spoiler. Si no, d'allò, baixeu un moment.
Exacte. La temporada 2 s'acaba, que en Mando i en Grogu... estan separats.
Exacte. I aquí comença i dius, i ara això com ha canviat? Com tornen a estar junts?
Mando és un diminutiu de Mandalorian?
Sí. Li diuen Mando. No li diuen Sandra.
Pensava que la familiaritat és tal, ja. Que...
No. Li diuen Mando, que és una mica més curt. Sí, home, és que una de les coses que vam comentar llavors és que la gràcia no, té moltes altres coses aquesta sèrie, però tots sabeu que el mini Yoda, aquell petit, aquell...
El Baby Yoda.
El Baby Yoda, Yoda, sí, el de color verd, depèn, mires Yoda, aquesta casa, aquell de color verd que s'assemblava, que tu parla... que s'assemblava
en Pujol. Sí, en Pujol, en Pujol.
Que parlava d'aquella manera, al revés.
Sí, sí. Ah, què parlava al revés?
Sí, no? Deia... bueno, agua deia... yo quiero.
Exacte. Agua, sí,
era,
sí.
Era l'evolució dels indis,
Pere. Tu, esto, tu tienes. Ah, sí. No,
està bé, està
doncs
bé.
El petit, que va generar un fenomen de merchandising enorme.
Sí, perdona, aquest Nadal, aquest Nadal ha estat la joguina estrella, eh?
Sí, 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 sí.
Encara,
eh? I tant.
Sí, sí, s'ha continuat venent.
Sí, perquè sí, més el toques, sí, sí, i fa...
Sí, no, jo en tinc, jo ho tinc,
jo
aquest.
Jo també el tinc, sí.
Veus? Doncs...
no, si tocaves el Pujol, també feia el mateix.
Era un... Era un dels personatges, no, primer que tenia tot el misteri que encara no s'ha resolt d'això, i després que va generar a tothom una tendresa i un... que llavors treure d'escena no tenia massa sentit. Clar. I aquí li han tornat a posar.
Clar, aquí la gent que li hagi passat això, que hagi començat a mirar aquest, el capítol que se va estrenar dimecres passat i digui, aiam, espera't, d'on ve això? És perquè s'ha perdut 3 capítols de The Mandalorian que van incloure el llibre de Boba Fett.
Sí.
Val? Sí, Pere.
No, no, escolta, jo te...
No, perquè en Pere ens fa la cara de la gent que no ha seguit
res, vull dir...
Exacte.
Però tinc la pell de gallina, vull dir que igual.
Jo ho explico molt ràpid. El llibre de Boba Fett és una altra sèrie del món Star Wars que van fer a Disney+, la van fer un cop es va acabar, doncs, el de Mandalorian, i és una sèrie que...
Que ni fu ni fa.
No, exacte, ni fu ni fa. Però en els 3 últims episodis, el 5, el 6 i el 7, hi sortia de Mandalorian, i eren 3 capítols de Mandalorian, podríem dir. Vull dir, eren 3 capítols de Mandalorian. Per tant, jo recomano a tothom que s'hagi sentit perdut que vagi al capítol 5 del llibre de Boba Fett, i encara que no se n'enteri de res del que estigui passant d'aquella sèrie, estigui al cas del que fa el Mandalorian.
Que això té el sentit del perquè, que jo a casa m'ho van recordar. No, jo sabeu que no me'n recordava perquè no me'n recordava.
Però tu creus que per seguir una sèrie has d'anar a una altra per saber d'on ve aquell?
Però és que tot està lligat. Pere.
Això és un món de col·leccionisme. De col·leccionisme
cinèfils. Això és un joc d'ous, perquè escolta...
Bé, doncs,
bé,
primer
bueno,
capítol... Què, Sandra?
He sentit moltes crítiques, perquè realment se l'ha criticat molt, aquest primer capítol. A mi m'ha agradat molt. A mi, el Mandalorian, la gent que no l'hagi vist, us recomano ja que l'aneu a veure. Vull dir, és una sèrie... Si no us agrada Star Wars, bueno, potser no cal, però és una bona entrada al món Star Wars si no heu vist totes les pel·lícules, ho hem dit moltes vegades. És una sèrie molt capítol per capítol, diguéssim. O sigui, cada capítol li passava una cosa que normalment es resolia el mateix capítol.
Sí, ja, ja.
Això va molt bé per mirar un capítol i dir, bé, ja està. Però a mi sí que és veritat que les sèries de Star Wars i les sèries en general m'agraden les que tenen un argument de fons més potent, que les coses episòdiques són les secundàries, diguéssim, no? Tens un argument llarg i llavors tens trames que es van acabant capítol per capítol. I a mi Mandalorian m'ha agradat moltíssim, jo la tornaria a veure de seguida tota, però sí que és veritat que aquest capítol sembla indicar que aquesta temporada allargaran més, no? I van més enfocades a unes trames a llarg termini i no només a iniciar una trama i acabar-la en el mateix capítol.
Sí, una història.
Dit això, passen moltes coses al primer episodi, que encara que hagis vist de Book of Boba Fett, no saps d'on baixen.
Sí, sí.
Llavors jo entenc que aquí la gent és el que li ha criticat molt, en plan, això no ens ho ha explicat, això... No, és el primer capítol,
calma,
que segurament ens ho explicaran els pròxims capítols, no?
Que la gent és impacient.
Molt bé.
Sí, però a mi també m'ha agradat, Vull dir que jo penso que segueix una mica la línia del que ja ha anat fent amb les altres, amb les altres sèries, i, per tant, amb les altres temporades, a la gent que li hagi agradat li continuarà agradant aquesta.
Jo he vist el tràiler i les coses que volen m'han agradat molt.
T'han agradat,
sí,
maques,
sí. Sí. No sabia de què anava, però he dit, està bé, això.
Home, tècnicament és una pel·lícula que està molt bé. Una sèrie que està molt ben feta,
Visualment és molt potent, és tot el món Star Wars de les pel·lícules, però actualitzat, no? És molt més modern. No hi veus per cap cantó el CGI, o sigui, tu els efectes especials te'ls creus tal com són, i per tant està molt ben aconseguida. Són molts calés els que van a aquesta sèrie, i per tant, doncs, bé, veurem. Ho hem sentit una mica al tràiler. Aquesta temporada ens trobem un Mando que està rebutjat per els Mandalorians, diguéssim, perquè es va treure el casc. I això no es pot fer.
No te'l pots treure en tota la vida.
Per desgràcia nostra, perquè sota el casc hi ha Pedro Pascal, llavors per desgràcia nostra es va treure el casc i no se'l pot treure.
Suposo que per justificar que era ell el que feia el paper, perquè clar...
Soc jo, no?
No se'l veu en tota la sèrie.
Exacte. I res, i ara doncs ha de viatjar pel planeta intentant refer, no?, aquesta relació amb el que són...
S'ha de redimir d'alguna manera.
Exacte.
A veure, perquè és un actor... que porta un casc i no se li veu en
la cara una vegada i prou.
I ostres, això ha de ser molt fotut com a actor, eh?
Ara t'ho volia dir, és que estava pensant això, o s'ho fa malament, però dir, no, era una altra, era mentida, no hi era jo allà.
Sí, no sé, o sigui, aviam, clar, jo en Pedro Pascal ja sabia qui era abans de que fes de Mandalorian, llavors quan va fer Mandalorian va ser, és en Pedro Pascal. Jo entenc que la gent que no sabia qui era en Pedro Pascal, que és l'actor que fa aquest paper, pues els hi devia ser una mica igual quan es va treure el casc una mica, perquè no crea tampoc anticipació. Vull dir, sí que evidentment penses qui hi ha sota el casc, no?
Clar, aquí hi ha la veu, és a dir, que en el doblatge original aquí és el temps doblat, però aquí jugues amb la veu, només tens la veu i els gestos que facis, la manera de caminar, la manera de moure't, perds tota l'expressió facial.
Pensa que són tres actors, bueno, són en Pedro Pascal, que fa, quan es treu el casc, que és 5 minuts.
5 minuts, sí.
I algunes escenes suposo que també les deu fer, però poquetes. I llavors hi ha dos altres actors més, un que fa les escenes d'acció i l'altre que és el substitut, perquè no cal que en Pedro Pascal estigui sempre allà gravant quan no se li veu la cara.
Clar, perquè si el guió posa i el mates i has de posar cara de tragèdia.
No, en aquest sentit
no hem pas d'interpretar gaire.
Clar,
no.
Vull dir que...
És un paper, jo crec, o sigui, tu realment, quan veus el... Tu te l'estimes, el personatge.
És curiós, sí, perquè és veritat, no té rostre, però al final tu, bueno, no, connectes amb ell igualment.
Per la veu, és veritat que fa moviments, no? I el Disney Plus tenen una cosa que, no sé, no me'n recordo com es diu, però és com un documental de com es va fer la sèrie. I t'expliquen, no?, amb una taula rodona amb el director i en Jon Favreau i els actors i tot, t'expliquen que en aquest paper era molt més important els silencis que no el que deia, no?, les paraules. Perquè amb un silenci, com sabem molt bé amb la ràdio, es poden dir moltes coses. I quan no veus la cara de la persona, doncs feien servir aquests silencis per agafar aquesta part més emotiva dels guions, no?, dels discursos, diguéssim.
Ja sé.
Molt bé, molt bé.
Però bé, Mandalorian, que s'estrena demà el segon capítol, recordeu que són aquests que són un per setmana, i que jo recomano a tothom que vagi a veure aquesta sèrie, perquè és de lo milloret que hi ha a Disney Plus ara mateix.
Fantàstic, molt bé. Anem avançant?
Anem avançant, perquè avui us porto una altra sèrie que jo crec que desconec si aquí a Espanya, i fins i tot a Europa, havia arribat la bogeria per al llibre que està basada aquesta sèrie, tal com hi era als Estats Units. Però és que jo, des de fa mesos, ja podria dir, a TikTok només veig que vídeos d'aquesta sèrie.
Ah, sí.
I del llibre, no és només la sèrie, sinó gent comentant el llibre. Aquí potser ens sonarà més un altre llibre de l'autora, que és Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. No sé si us sona.
Los Siete Maridos de?
Evelyn Hugo.
No.
Vale, pues se m'ha desmuntat la teoria.
No, però ara poder ja, escolta, 6-8-2-9-100-600, podria algú dient, que sí que està al cas, que nosaltres no ho estiguem, no vol dir, eh?
És un llibre best-seller dels més venuts, el de Los Siete Maridos, dels més venuts, aquest sí que aquí també a Espanya, va ser un èxit superventes de l'escriptora Taylor Jenkins Reid, i el que va passar és que el primer llibre d'ella que s'ha adaptat era un altre, que és aquest que us porto jo avui, que és Daisy Jones and the Six, o com l'han traduït aquí a Espanya, Todos quieren a Daisy Jones, que dius... Sí.
De fet...
Per què cal traduir-ho? No cal?
Sí, continua fent-se aquella pràctica de fotre els títols a la lleugera.
Sí, això ha passat tota la vida.
No té cap mena de sentit.
És que podies traduir Daisy Jones i Los Seis, o Daisy Jones i The Six, vull dir, és que no feia falta canviar-li el nom. Però bé.
Aquest sis estimen a la Daisy Jones, aquesta, ja està. Vull dir, posa-la la quieren.
Molt bé, sí. Doncs bé, i aquest llibre, que és el primer que s'ha fet l'adaptació, també ha sigut un èxit superventes als Estats Units. Hi ha tot una legió de fans d'aquest llibre que estaven esperant amb candeletes que arribés aquesta adaptació, i per fi adaptat, i són així.
Ni siquiera sé por qué vamos a hacerlo. No es un dueto.
Billy, hiciste una buena canción, no una cojonuda.
Chicos, ¿os apetece grabar o seguimos discutiendo? Me vale cualquiera.
Vale, pues vamos a empezar. Esto es Honeycomb. Toma uno.
¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción?
¿Que de qué creo que va la canción? ¿La canción
sí,
que he compuesto?
¿De qué va la
canción? ¿Es que no sé de qué va la canción que he escrito?
Va de empezar una nueva vida, Daisy.
I don't know who I am.
Se trata de soñar con algo, baby, que sea diferente.
Baby, Do you know who you are?
No pares. Quería decir...
Oye, Daisy, mira, no hace falta discutir.
Solo iba a decir que me encanta cómo suena tu voz.
We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go.
Madre mía.
Vuestro primer single ya es número uno. ¿Cómo se mejora eso?
Crear un álbum es algo muy íntimo. Debería serlo.
En la vida lo he visto tan contento. Yo era la primera a la que le tocabas las canciones.
Lo que el público quiere ver, es teatro, ya lo sabes.
Dime que entre nosotros no pasa nada. Dime que me he vuelto loca. Si la quieres.
No la quiero.
Pero si alguna vez la quieres, esto se habrá terminado.
Música country com a banda sonora, eh?
Sí, bueno, country barra rock barra pop. És una barreja perquè ens està portant realment a l'escena musical dels anys 70. I tenim un grup de rock, originalment, que són els... Bueno, primer es diuen els Dunn Brothers.
Sí.
I són un grup de rock que comencen des d'un petit ciutat d'Estats Units i intenten entrar doncs, en l'escena musical d'aquell moment. Els hi costa, canvien de nom, es converteixen als The Six, fins que coneixen aquesta noia, que és la Daisy Jones, s'uneixen, diguéssim, i creen aquesta cançó que sentíem, no?, que estaven creant en el tràiler, que es converteix de cop en un número 1 i els transforma a tots d'un dia per l'altre en superestrelles del rock i de la música i del pop i una mica de tot.
Tot el que això deu suposar, no?
Sí, perquè fan, és una barreja d'estils, no? Evidentment, ells venien del rock, ella venia d'una cosa més pop, més country, com deia en Joel, i llavors s'uneixen i fan una mica aquesta barreja de sons que els converteix això en superestrelles d'un dia per l'altre. Tenen una carrera super, super exitosa. Fan un concert d'aquells que omplen
estadis
no? fins al final i de cop desapareixen.
Ah? Això passa a vegades també.
Exacte. I llavors, uns anys després, dècades després, els reuneixen una altra vegada i els hi fan una mena de documental perquè expliquin per què es va acabar el seu grup de música, no? Que és d'aquest, el Daisy Jones and the Six. És una història, a la sèrie el que t'ho expliques en aquest format documental, no? Els atents a ells dècades després, parlant a càmera i explicant
què va passar.
I mentrestant, evidentment, tu vas veient la història de què havia passat.
Però això no és una història real.
Ah, t'ho anava a dir, però això està... Però és ficció
aquí el truc,
o no?
Aquí hi ha el truc. És ficció, però evidentment, i es veu moltíssim, està basada en Fleetwood Mac.
Ah, molt bé.
Vull dir, aquí l'autora ho ha dit des del minut 1. Jo m'he inspirat en Fleetwood Mac.
D'acord.
Per tant, que jo no coneixia la història de Fleetwood Mac. Evidentment sabia qui eren, però no coneixia tots els que hi havia hagut per allà al mig. Recomano molt a la gent que vagi a buscar la història de Fleetwood Mac i se n'enteri també de...
Però aquestes pel·lícules que sempre veiem que estan basades en històries de grups,
sí,
i tal, la majoria són de... inspiració real, per dir-ho, encara que siguin altres grups, no?
Sí, exacte.
O altres intèrprets, però sempre passa. Però això t'he preguntat, això està basat en algun grup de veritat?
Sí, és això, o sigui, l'escriptora diu això, diu, jo vaig conèixer, no?, o coneixia ja des de petita la història de Fleetwood Mac, estava... no, m'havia quedat super sorpresa per tot el que havia passat allà i volia doncs transmetre això amb uns personatges.
Mira,
meus.
Mira, aquí els tens.
I els ha creat. Exacte.
Fleetwood Mac, és veritat que van desaparèixer de cop i volta, però després es van tornar a reajuntar i amb bons èxits.
Sí, veurem, potser aquests també ho fan, Daisy Jones and the Six, que per cert és una banda, com dèiem, fictícia. Els actors, que ara us explicaré qui són, realment canten.
Uh-huh.
Vull dir que és una banda fictícia, però que canten de veritat els actors que estan fent dels personatges a la sèrie. I que ha aconseguit un número 1 ja a iTunes.
Ah, sí?
Caram.
Han fet història perquè ara mateix són la primera banda fictícia que ho aconsegueix. Clar, van fer la sèrie, per la sèrie van gravar unes cançons.
Uh-huh.
les han posat a iTunes i una d'elles ja s'ha convertit en el número 1 d'iTunes, no? Per tant, veus? Mira, poden començar una carrera com a Daisy Jones and the Six.
Ho podem fer al revés, no? Ells ho fan al revés.
Sí, aquí tenim de protagonista d'aquesta sèrie, la que fa de Daisy Jones, és la Riley Keough, que segurament no us sonarà de res. És una noia molt guapa, jove, ha aparegut a The Good Doctor, no sé com la traduïm aquí, a The Good Doctor, bueno, la sèrie aquella de...
Sí. No sé com l'han traduïda.
Vols dir que l'han traduïda?
No, jo sempre l'he dit així, The Good Doctor.
Igual, igual,
mira, doncs va tenir algun paper de Good Doctor i també va aparèixer a l'última pel·lícula de Mad Max, però no és una actriu allò reconeguda. Què passa? Que és la neta de l'Elvis Presley.
Carai.
aquesta dona?
Ara que es parla tant de Nepo Babies, la protagonista de Daisy Jones and the Six és la neta de l'Elvis Presley, la seva mare era la Lisa Marie Presley, que va morir fa poquíssim, i el seu padrastre, perquè sa mare es va separar, va ser Michael Jackson.
Caram.
És veritat.
Clar.
També en Nicolas Cage. Vull dir, és una noia molt ben connectada a la indústria.
Exacte, de connexions en té moltes i coneixences.
L'altre protagonista, no, que fa de Billy Dunn, que és aquest altre que sentíem al tràiler, és en Sam Claflin, que aquest segur que us sonarà més la seva cara. Va aparèixer als Jocs de la Fam, a Peaky Blinders, ha fet alguna pel·lícula que no ha sigut rellevant ni aplaudida per la crítica, però que l'ha vista força gent. Aquest segur que Pirates del Caribe també havia tingut algun paper, per tant aquest segur que reconeixeu qui és, és el més conegut de tots, vull dir, la resta no són tan coneguts. I llavors també tenim un parell de, bueno, no, una Nepo Baby més, podríem dir, que és la Camila Morrone, que fa de, interpreta la dona d'en Billy Dunn, i que és que em sap molt de greu dir que això és el que és més coneguda, aquesta noia. Segur que a partir d'ara, després d'aquest paper, la coneixeran per moltes altres coses, però és l'exparella d'en Leonardo DiCaprio. És la noia, la famosa noia, que quan va fer 26 anys Leonardo DiCaprio li va dir que adiós muy buenas, que ja que tocava, que ell no podia tenir una parella de 26 anys, que s'havien de quedar totes amb 25.
Oh, caram!
No, home, no. Aquesta història la coneixeu?
Jo no la coneixia.
No coneixeu la història de Leonardo DiCaprio als 26 anys?
Ara m'he sorprès, m'he quedat molt sorprès. Amb doncs la Morrone li va dir això?
A veure.
Pobreta, s'havia quedat amb un pam de Morrones.
Això és la història que ens hem fet nosaltres, però hi ha una gràfica a internet que mostra totes les parelles que ha tingut en Leonardo DiCaprio en els últims...
Sí, però ell sí que va fent anys,
20 anys.
Sí,
exacte.
Bueno,
no es queda,
És que aquí és el graciós de la gràfica, que tens la línia d'en Leonardo DiCaprio, que puja amb una diagonal constant, evidentment.
Naturalment, si no, seria mort, vull dir, clar.
I llavors veus que les seves parelles, hi ha una línia al 26, i van... es queden al 26.
Però, per tant, escolta, algú que vagi amb el Leonardo DiCaprio sap que té data de caducitat.
Clar, aquesta era la broma.
Però com els llogurs.
Aquesta era la broma, tot i que... Això no ho sabem, evidentment, és tot l'especulació d'internet, no?
A partir de les dades,
però
no?
Però és veritat que en els últims anys totes les nòvies que ha tingut en Leonardo DiCaprio les ha deixat abans de que complissin 26 anys. I aquesta, la Camila Morrone, era la seva nòvia dels últims anys, vull dir, feia molt de temps que estaven junts, la noia tenia 25 anys i quan va fer els 26 la va deixar. Llavors, evidentment, la història de... Com que has fet 26 anys ja no pots ser la meva nòvia, doncs ens l'hem inventat nosaltres, però
bé. Però que va coincidir, vaja.
Exacte.
Si no n'ha tingut més de més gran, escolta'm.
Llavors, pobra noia, va sortir molt als mitjans per aquesta qüestió, però també és una Nepo Baby amb totes les sigles. El seu padrastre és l'Al Pacino.
Oh.
Carai.
Ah, i tant.
La seva mare va estar casada durant molt de temps amb el Pacino.
L'Al Pacino no ho pot arreglar, això, amb una mica de màfia, amb en DiCaprio.
Bé, també he de dir que, mira, noia, saps què? Tens 26 anys, és guapíssima, té una carrera llarguíssima per davant perquè realment fa un molt bon paper aquí, tot i que ella se la coneix més per ser model i poca cosa més.
I
en trobaràs
DiCaprio,
altres de més joves, home.
Vols dir que val tant, aquest noi?
No, però a mi el que m'agradaria saber és la justificació que li devia donar Leonardo DiCaprio. És a dir, amb quines paraules algú et mira la cara i et diu, mira, amb 25 anys és que per mi ets vella. Saps què vull dir?
No, li diria, se t'ha passat l'arròs, noia.
Bé, algun dia ho sabrem, segur que sí. Algú escriurà unes memòries i ens ho explicarà. Exacte. I llavors, per últim, l'altra cara més coneguda d'aquest grup de música és la Suki Waterhouse, que ha sortit també en alguna pel·lícula més independent, però és coneguda bàsicament per la seva carrera com a model. També és cantant d'un grup de música, vull dir que tenia aquesta connexió amb la música, però no és un grup de música reconegut. I aquesta, i a mi també em sap molt de greu ara conèixer-la per això, però bé, farà moltes més coses i a partir d'aquí podrem presentar-la doncs, com a intèrpret d'altres papers. Va ser la parella amb Bradley Cooper durant molt de temps també, i ara des de fa molt de temps surt amb en Robert Pattinson,
el de
l'Eduard de Crepúsculo i en Batman nou, diguéssim. Vull dir que tots tenen alguna connexió o altra en aquest món del
estan
famoció.
Estan posats en tot aquest.
Estan posats. La veritat és que jo m'esperava unes interpretacions més mediocres, tinguent en compte que sabia d'aquesta connexió amb el món i que tots són molt guapos i molt d'això, però no tenen tampoc una carrera darrere que digui que faran un bon paper. M'han sorprès molt. O sigui, realment crec que fan un bon paper. A mi, la sèrie no és res de l'altre món. Vull dir, és una sèrie sobre un grup musical, sobre drogues, sobre amor, sobre desamor, no? I tot aquest món de la música dels anys 70. En aquest sentit està bé, però no és res nou. No t'explica res nou. A més, els fans del llibre diuen que l'adaptació...
No està gaire ben feta.
Evidentment, quan tu adaptes un llibre o una sèrie, t'has de deixar moltes coses pel camí, has de transformar algunes altres escenes. Això crec que està implícit, per això les adaptacions porten tanta controvèrsia sempre.
Bé, bueno, que és veritat que en els llibres hi ha moltes coses que és molt difícil de ficcionar.
Clar. No, i de vegades hi ha personatges doncs, que per l'impacte que tenen en el llibre val més no liar l'espectador, no posar-li una cara més que ha de reconèixer, simplement el deixes fora. Ajuntes algunes trames... I sempre hi ha d'haver-hi canvis, i jo crec que és lo important de fer una adaptació. Si l'adaptació que fes només el que diu el llibre i ho posés a la pantalla, no tindria cap mèrit. Vull dir que l'adaptació ha de saber triar què és lo important i què és lo que no. Què passa? Que quan tens un llibre de superèxit, tants de fans, doncs és normal que algú no li agradi el que facis, no? I res, jo, a mi m'ha agradat. O sigui, hi ha 3 capítols disponibles, m'ha fet ganes d'anar a llegir el llibre. Ja us dic, no és la gran sèrie, però és d'aquestes sèries que enganxa, passes un bon moment, t'atrapa la història, t'atrapen les interpretacions, la música està prou bé. Per tant, jo us recomano la sèrie aquesta. És una temporada de moment, 10 episodis aquesta temporada. De moment hi ha 3 de disponibles, em van treure 3 de cop. I no he dit a on, eh?
No, exacte.
No, a on, Prime Video.
Prime Video.
I ara quan traiem el Tyler en castellà, de cop m'ha vingut el flash que està en català també aquesta.
Ah, sí?
L'han doblat en català.
Molt bé.
Perfecte.
Tenim 3 disponibles, 3 més aquest divendres, per tant tindrem 6 capítols de la temporada, 2 més divendres següent i 2 més l'altre. Fa una cosa raríssima per estrenar capítols, però bé, això fa que tinguis més d'un capítol per mirar cada setmana. Són uns 50 minuts per episodi. I res, jo crec que... I podeu anar a escoltar l'àlbum, Aurora, que el teniu segurament a les plataformes digitals.
Sandra, alguna cosa més?
Doncs molt ràpidament, molt ràpidament, dijous s'estrena la segona part de la quarta temporada de You, a Netflix, no? I així tindrem acabada ja aquesta quarta temporada, que la van partir d'aquesta manera rara que fan últimament. Doncs dijous s'estrena la segona part d'aquesta quarta temporada. També a Netflix, divendres, ens arriba pels fans de Luther?
Sí.
Luther? Aquesta sèrie sobre un detectiu interpretat per l'Idris Elba, tanquen la sèrie amb una pel·lícula. I divendres s'estrena aquesta pel·lícula que posarà punt final a aquesta sèrie que no n'hem parlat gaire, però que té doncs, tota la seva legió de fans i que la veritat és que les crítiques són molt bones per tothom a qui li agradin les sèries de detectius així una mica fosques. També divendres s'estrena a Sky Showtime, no el podreu mirar a la tele.
Tu i jo, Pere, no sé.
Sí. Los Enviados, que és una sèrie amb Miguel Ángel Silvestre com a protagonista.
Arriba... Això m'emprenya més. No em miris així, això ja m'emprenya més.
Doncs aquesta sèrie nova, també original, de Sky Showtime, sobre dos sacerdots d'una congregació i l'equip del Vaticà, que és responsable de verificar i estudiar els potencials miracles.
Ah, està bé, ha d'estar bé.
I tant. I se'ls envien, doncs, els envien a aquests sacerdots i a aquest equip, els envien a Mèxic per verificar, no?, un miracle. Per tant, la tenim a Sky Showtime. I, atenció, jo ara faria un redoble de tambors, però no ho sé fer sense petar les orelles de la gent que ens estigui escoltant. Diumenge / dilluns, perquè és la matina de diumenge a dilluns, últim capítol de The Last of Us.
Ah, molt bé.
No, bé. Aquesta reacció.
Ja saps que ells, no, ja saps que ells no la segueixen.
No la segueixen. Aquesta és la que estàvem bé, o no?
Matinada de dilluns.
Sí.
Jo m'agradaria veure-la.
Hi haurà gent que no dormirà, eh?
Contraprogramant els Oscars.
A tu anava a dir. Pensàvem que podeu ho passarien un altre dia, no?
de moment no, que no facin com la Super Bowl i ho canvin en l'última hora, però en principi la matinada de diumenge a dilluns, crec que és a les 3 del matí que està disponible aquí. Últim capítol de The Last of Us d'aquesta primera temporada, que ha sigut absolutament espectacular i que jo recomano a tothom que la vagi a veure ja. Mira, ara un cop s'emeti aquest últim capítol la pot veure d'una tirada tota, de lo millor que s'ha fet aquest any.
Jo puc dir una cosa, que em pot agradar moltíssim una sèrie, puc que està molt enganxat, però esperar a les 4 o les 3 de la matinada per veure l'últim capítol o el que sigui, no.
Mira,
ho faré,
doncs són dos tipus de persones i jo sóc de les que es quedarà i mirarà a les 3 de la matinada.
Està molt bé. Per cert, entre vies, ja hi ha la segona temporada.
Ja l'he vist.
Està molt bé,
No, en Pere està enganxat allà, que no ha baixat
la... Pere, calla, no se t'acudeix obrir la boca. No digues res.
Jo només he de dir...
No digues res. Tanca el micro.
No, Pere, no. L'última vegada que vam parlar d'un tema, vas fer un spoiler.
No havia de fer cap spoiler. Que si fins ara m'agradava molt en Coronado, ara m'agrada el doble.
Jo tinc molt clar que li preguntaria a en Coronado si el tingués al davant. Jo li diria, Coronado, quiero más, ¿para cuánto?
¿Para cuánto?
No, para cuándo, vaja.
No, del paper que fa, vull dir...
És molt bo, el Coronado.
És un 10, és un 10.
És molt bo. Sandra, alguna cosa més? Ho deixem aquí?
Jo crec que ho deixem aquí. Repeteixo, The Mandalorian a Disney Plus i Daisy Jones and the Six, o Todos Quieren o Todos Aman a Daisy Jones, a Prime Video.
Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Al llarg de 85 anys, el nostre objectiu ha estat ajudar-te a trobar la teva bellesa exterior i el teu benestar interior. Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia aquest any celebrem el nostre 85è aniversari i ho volem celebrar amb tu, que formes part de la nostra història, amb un regal molt especial. Fins al 10 d'abril tots els clients que es facin qualsevol tractament podran gaudir de l'Elift 85, una experiència creada en exclusiva per l'aniversari, amb cosmètica orgànica vegana i amb la tecnologia més puntera. Deixa't portar pel món dels sentits i celebra amb nosaltres aquests 85 anys. L'Orquídia, Centre Mèdic Estètic. Ens trobaràs al carrer Serra i Ginesta 15 d'Olot i a orquídia.com.